Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a una nova edició del Lloret Esportiu. Temps d'anàlisi i valoracions de la jornada esportiva a Nova Ràdio Lloret. Necessitava retrobar-se amb les victòries com a local i aquest cap de setmana ho va poder fer. El Club de Futbol Lloret es va imposar per un marcador de 2-1 al Sant Joan de Montcada en el primer partit de la segona volta. Analitzarem aquest marcador amb el seu entrenador, Albert Batllucera. Després no deixarem el bloc de futbol perquè avui coneixerem de primera mà la situació actual del futbol base del Club de Futbol Lloret. Ens acompanyarà un dels seus responsables i coordinador, Pep Cardona. Seguirem en hoquei per comentar la derrota del Club Hoquei Lloret a la pista del Calafell per 4-3 i també parlarem amb Xavi Soler, el lloretenc fa uns mesos que va posar punt final a la seva etapa a França per jugar al Tordera. A més, sabrem com va anar el campionat de natació adaptada que es va disputar el passat dijous a la piscina i repassarem la resta de marcadors i resultats de la jornada. Tot això a la primera part. A la segona, avui, temps de tertúlia dedicada en aquesta ocasió a l'esport de base. Comencem. Benvingudes, benvinguts al Lloret Esportiu. En el control de so, Edu Lanzas us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
Les 9 i 5 minuts del matí, comencem amb els titulars. El Club de Futbol Lloret es retroba amb la victòria com a local i supera el Sant Joan de Montcada per 2-1. Els lloretencs van ser superiors i van dur el pes ofensiu a la major part del temps. Els gols van arribar en el segon temps, en el minut 51. Xavi Aparicio va fer el primer després d'una acció personal, però l'alegria va durar poc i en el 59 Javier Ruiz va fer l'empat pels visitants. El Lloret, però, va poder celebrar el triomf amb un gol de Fran Chamizo des de la frontal de l'àrea. És una victòria que manté l'equip en el cinquè lloc de la classificació amb 28 punts. En tercera catalana, el Club de Futbol Lloret B no pot amb el Palafolls i perd 3-1, tot i avançar-se en el marcador amb un gol de Mati Berrocal. I pel que fa als equips de la quarta catalana, victòria de la Juve Lloret per 1-0 davant del 4 Vents i derrota del lloretenc per 6-1 a Blanes. L'Sporting Lloret descansava. El Club Hoquei Lloret inicia la segona volta amb una derrota a la pista del Calafell. Va ser per 4-3. Els lloretencs van encaixar 3 gols a la primera part, però van aconseguir retallar diferències a la represa amb les dianes de Joel Noguero, que debutava amb el primer equip, i Joan Gelmà, que van col·locar un marcador momentani de 3-2. Però els rivals van aconseguir un quart gol i quan faltaven 20 segons per acabar, de nou Gelmà va fer el definitiu 4-3, un gol insuficient per sumar un resultat positiu. A l'espera de la resta de marcadors de la jornada, que es completarà demà, l'equip lloretenc és desè amb 15 punts a 3 de distància de la zona de descens. Pas enrere del Club Unió Futbol Sala Lloret, que perd 3-5 contra el Caldes. Els lloretencs mai van estar per davant en el marcador i van deixar escapar els punts en els últims minuts del partit. Els golejadors locals van ser Agustín Cotano i Darío Duarte, que va fer 2 gols. Amb aquesta derrota, l'equip se situa quart, amb 24 punts, a un de distància de la zona d'ascens de categoria. El Lloret Esportiu Futbol Sala cau per 2-1 a la pista del Tordera. Els homes de Jaume José Antonio es van avançar en el marcador amb un gol de Joaquim Cama en el minut 13, però van arribar al descans amb un empat a 1. El gol de la Igualada es va produir en el 17. A la represa, en el tram final del partit, els rivals van fer el definitiu 2-1, que deixa l'equip sisè amb un punt. El Club Voley Lloret tanca la primera volta amb un triomf davant del Mataró, 3-0. Les lloretenques es van imposar en 3 llocs que van ser molt disputats, 25-21 en el primer període, 26-24 en el segon i 25-23 en el tercer i definitiu 7. Ara l'equip disputarà la fase de permanència a la primera divisió. El bàsquet Lloret supera el Porqueres per 45-39. És una nova victòria de les jugadores de Marc Siurana, que ja en sumen 9 i se situen cinquenes a la classificació, amb 22 punts. I en atletisme, Jonathan Romeo acaba 21è en el Cross Internacional d'Itàlica a Sevilla, mentre que Àngel Mollera és el 6è millor corredor de la cursa Moritz de Sant Antoni.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I moment per repassar el que va... per valorar el que va ser el campionat de natació adaptada que va reunir a la piscina de Lloret 200 esportistes de 9 centres de Girona Era una cita organitzada per ASEI, que és la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual i Special Olympics. La competició constava de diferents proves amb estils de natació. A més, també es van fer relleus i proves adaptades com caminar a l'aigua o flotar. Marina Gómez, presidenta d'ASEI i responsable d'esports del Club Esportiu El Vilà, valora de manera positiva el canvi de seu a Lloret de Mar.
És un campionat en el que pràcticament tots els centres ens coneixem, que ja tenim un històric, però bueno, el canvi gran important aquest any ha sigut doncs, canviar la seu, venir a Lloret i bueno, estar amb aquesta magnífica instal·lació. Pensàvem que la podíem oferir, que sabem que Lloret sempre és un molt bon anfitrió i perquè bueno, a nivell ja no de Catalunya, de Girona, et diria de Catalunya, és una de les millors piscines on podem fer un campionat.
El regidor d'Esports, Joan Bernat, recorda que no és la primera vegada que se celebra a la Vila una competició de natació adaptada. Ja es va fer l'any passat amb el Campionat d'Espanya.
No és la primera vegada que se celebra la natació adaptada aquí a la piscina de Lloret. De fet, l'any passat vam celebrar el Campionat d'Espanya de natació adaptada i creiem que és el que és la nostra funció, el fet d'intentar combinar tota aquesta gent que són usuaris de la piscina, que tenim gairebé 3.000 persones, i també ser capaços de fer esdeveniments tan importants com aquests.
Les valoracions han estat molt positives per part dels organitzadors que han destacat la qualitat de les instal·lacions. Ho assenyala el director de la piscina, Ricard Salinas.
Hi ha un ambient que és molt bonic, lògicament, els participants doncs, participen amb molta il·lusió i l'organització està molt contenta perquè venia aquí amb uns preparatius que m'imagino que són els que fan cada any i m'imagino que s'han trobat amb les facilitats que nosaltres li donem. I crec que, bueno, en definitiva, doncs, continuant fent activitats i esdeveniments com aquestes, que a nosaltres ens agrada molt, ens fa molta il·lusió i res, esperem que continuï tot igual de bé.
El torneig ha comptat amb un grup d'estudiants que han fet de voluntaris. Un d'ells és Ivan Molina, del cicle d'esports de l'Institut Rocagrossa, que explica en què consistia la seva tasca.
Nosotros estamos con el ciclo de deportes, entonces estamos ayudando en cronómetro, en dar medallas, en ayudar a llevar su ropa, las toallas, entonces estamos en la sección más deportiva. Esto yo creo que les sirve mucho y también yo creo que están contentos y se creen ganadores.
També han participat com a voluntaris els alumnes de quart d'ESO de la Immaculada Concepció. Escoltem un d'ells, Pol Pinya, que assegura que ha estat una bona experiència.
Som de les monges de la Immaculada Concepció d'aquí Lloret i hem vingut a ajudar aquestes persones perquè necessiten ajuda, perquè són molta gent i bueno, hem vingut a ajudar-los. Està molt divertit. Nosaltres normalment a la nostra vida quotidiana no tenim molt de contacte amb aquestes persones, però aquí ens estem donant compte que també hem de parlar més i ajudar-los i està sent una bona experiència.
Des de SEI s'organitzen proves esportives cada mes de totes les disciplines. L'objectiu és fomentar que les persones amb discapacitat facin activitat diversa sense cap tipus de limitació.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
Les 9 i 12 minuts del matí i obrim ara bloc de futbol. Després repassarem el que ha estat la jornada de la Primera Catalana, però ja tenim els estudis amb Pep Cardona, que és directiu i coordinador del Club de Futbol Lloret, responsable de la secció de futbol base. Pep, molt bon dia.
Bon dia, Moi. Bon dia a tothom.
Et preguntem, després ja ens centrarem en casos concrets, però com està anant la temporada per al futbol base del Club de Futbol Lloret?
Bueno, doncs molt bé. Generalment està funcionant tot molt bé. Tenim els equips bastant a dalt, està funcionant tot molt bé, el que és els entrenadors funcionen. Fins al moment estem molt contents en general, molt contents.
En quines xifres es mou l'entitat aquest any?
Bé, aquest any doncs, tenim un total de lo que és a futbol base amb 255 nanos, més o menys. Després tenim, juntament amb l'amateur, que en sumen 40 més, però el que seria el total de nens en futbol base i escoleta incloent són 255 nens.
Estem parlant de xifres considerables, no?, a la demarcació de Girona.
Sí, sí, per descomptat, crec que som un referent. Sempre hem sigut un referent, però siguem un referent.
Dimarts i dijous a les 5, a un quart a 6 de la tarda hi ha els més petitons. Va creixent, no?, el nombre de jugadors més petits que comencen amb l'escoleta. És a dir, sempre en teniu molts.
Sí, pot haver-hi algun any pues, per circumstàncies, però normalment cada any es va creixent. Jo crec que els pares que van vinguent, això és un boca a boca, es va fent bé les coses, no se fan simplement entrenos de pati del col·legi, es van formant molt a poc per el que els hi toca i bueno, la gent ho va veient i any a any els nens cada any ens els apunten més aviat. Es comença amb els 4 anys i alguns en venen hasta amb 3 que s'hi poden entrar, però és que són molt petits, però bueno, cada any és molt maco, està molt bé.
De quina manera, clar, com escolliu els entrenadors? Suposo que no, la federació ja us obliga a tenir entrenadors titulats, però també es busca el perfil del formador, no? Sobretot en aquestes etapes de futbol 7.
Això és el més difícil. Ens obliga, però clar, has de mirar d'adaptar el tipus d'equip que tenim amb el tipus de persona que l'ha de portar. Intentem això, no? Pues que siguin els de més a baix més formadors, no tan competitius, que és el que els adona una mica any a any anar creixent els nanos.
Posem objectius. Quina és la gran fita en el futbol base aquesta temporada per aconseguir? Si n'hi ha.
Sí, cada any. La gran fita és de que tots els equips, diguéssim, de segon any, pues, assolir categories, tots, per descomptat. El que passa que és més important, donar més importància als equips de dalt, a el que és futbol 11. Futbol 7, que seria de la B cap a baix, pues, bueno, si assolim categories també és important, perquè així també van jugant i a l'hora de fer el salt estan més formants, però el que és important, el que donem prioritat és a les categories de futbol 11.
Especialment, suposo que interessa amb el juvenil, no?
Per descomptat, el juvenil.
Cada moment, primer.
Sí, està fent una campanya no bona, boníssima, excel·lent. Ibi, Juan Carlos i el Leo, que són els entrenadors, molt bé, i si anem seguint així, jo crec que ho aconseguirem.
Un equip amb el que us vau trobar que a principi de temporada volíeu fer dos, per número doncs no va poder ser, i tenir una plantilla molt àmplia.
Sí, ens va passar això, que per fer un equip de juvenils no es pot fer amb menys de 18 per equip, i al principi semblava que sortien, després els nanos, aquestes edats, hi ha molts que no saben encara ben bé si volen, si no volen, perquè tenen altres coses al cap, i al final van decidir fer un equip complidor i amb un nivell maco.
Després, Pep, també hauríem de parlar de l'equip de la tercera catalana. L'altre dia, bé, dissabte, ja va debutar un altre jugador amb el primer equip, com Ali. Aquí es veu, no?, el treball que es fa amb el tercera catalana. Per això és important, no?, per poder fer arribar jugadors al primer equip.
La tercera catalana es va tornar a implantar fa 6 anys, quan vam començar amb la Junta, i va ser un dels objectius de Junta, tornar a implantar el tercera catalana per això. No tothom pot fer el salt, però el que és difícil és fer el salt del juvenil al primer equip. D'aquesta manera, doncs, bueno, és un pas que es van formant, i si hi ha algun nano, doncs, que tira endavant, que acaba més, doncs, la il·lusió i lo maco de la Junta i del club crec que és veure això, no? Donar aquesta, i aquesta facilitat per poder fer el salt al primer equip.
Pel que fa als resultats d'aquest tercera catalana, quina valoració es fa pràcticament feta la primera volta? Bé, completada totalment.
Bé, el tercera catalana és que és molt difícil, igual que la primera catalana. Bueno, totes són difícils, però van començar malament, són nanos joves, es jugava bé, els resultats no acompanyaven, però bueno, s'ha de tenir molta paciència, n'hem tingut, i hem apoyat sempre en els místers, que és en Juaní, i a l'Estanis, que ho estan fent força bé, i aquí estan els resultats. Hi ha algun reforç sempre que baixa del primer equip, però bueno, generalment el mèrit és d'ells, i aquí estan, ara estem en una onzena posició a la Lliga, tranquils, i bueno, jo crec que no patirem ni molt menys, i segurament d'aquí a final de temporada a lo millor hi ha algun altre jugador que puja al primer equip.
Després parlarem més estona amb tu a la tertúlia, però Pep, una pregunta més, perquè és un any més amb la mateixa coordinació que encapçales tu amb l'Alberto Gómez i amb en Javi García, es va tornar a confiar en aquests dos coordinadors. Entenem que perquè la feina des del club és satisfactòria, des de la directiva ho enteneu així.
Jo crec que és boníssima, molt bona aquesta decisió que vam prendre de seguida amb ells. Són dos anys molt joves, amb un potencial molt i molt gran, i bueno, aquí està demostrat, tot va funcionant, i en fi, el tracte que tenen amb la gent amb ells, és boníssima.
Pep, et quedes ara a la tertúlia,
eh? Ok, merci.
Parlem ara del futbol a la primera catalana, perquè s'ha disputat la seva jornada 18, que és la primera de la segona volta. Lloret 2, Sant Joan de Montcada 1. El Lloret, que no guanyava a casa des del 25 de novembre, aquell dia que va superar el Vilassar de Mar, doncs en aquesta jornada, dos gols a la segona part. Xavi Aparicio fa l'1-0. El Sant Joan de Montcada troba l'empat en una acció aïllada, pràcticament just després de que el Lloret s'avanci, i en el tram final Fran Chamizo va fer el definitiu 2-1, una victòria que deixa el Lloret en el cinquè lloc de la classificació amb 28 punts. I el que farem ara és escoltar l'entrevista que vam enregistrar dissabte després del partit a l'entrenador Albert Batllucera. Amb Albert Batllucera, avui victòria 2-1 davant del Sant Joan de Montcada. Albert, enhorabona, feia falta, no?, retrobar-se amb la victòria a casa.
Sí, aviam, començar la segona volta guanyant i guanyant a casa, bueno, millora la primera volta, i com has dit, a casa no teníem els números que volem, que desitgem, a vegades perquè el rival ho fa més bé o a vegades perquè nosaltres no hem estat encertats, però avui crec que és una victòria molt treballada i important.
Com has vist el partit?
Bé, crec que hem sigut superiors. No tinc cap problema en dir que no ens mereixem d'això, però crec que avui, si algun equip és mereixedor de la victòria, hem sigut nosaltres. Hem començat molt bé, crec que hem sigut incisius, hem tingut accions reals de perill a la primera part. Recordo 5 o 6 accions d'arribar a l'àrea petita i el passe de la mort, xuts de dins l'àrea. Bueno, no hem estat encertats i és el que condiciona el futbol, els gols. Però crec que en línies generals hem competit bé.
Algun pro que es pot posar a l'equip a la segona part, potser que ha estat una miqueta massa boja?
Sí, però és una tònica molt general en aquesta categoria. O ets molt superior i tens un futbol de toc, de possessió, no diré que sobrat, però costa, perquè te roben una pilota en zona de creació, que ens va passar fa la setmana passada, i et generen perill o a vegades et generen un gol. Clar, hi ha pocs gols, els partits són molt disputats, molt igualats, i crec que ja ho intentem. Però sí, el control del partit a través de la pilota costa en general a tots els equips.
Quin gol has de Xavi, Donido?
Sí, és que, aviam, és un jugador important i bàsic per nosaltres, que sabem el que ens pot donar, i com la setmana passada va perdre la pilota en una zona que d'això, però també li demanes, és un jugador que li demanes això, que els companys també saben que es pot arriscar per fer això, no per privilegi, sinó perquè té la qualitat per fer-ho i té una molt bona conducció i s'incorpora molt bé en ofensiu. També hem d'estar atents en un joc grupal de futbol, que quan ell puja hi ha cobertures, i és el que hem de vigilar, és el que hem de treballar, més que les seves pèrdues o les seves accions.
No ha pogut acabar el partit, què és el que té, què li ha passat?
El genoll, no sé si se l'ha doblegat o s'ha regirat o li ha quedat clavat, no ho sé, a mi m'ha enganxat lluny, li hem posat gel, ara aviam que es dutxi i si s'ho ha d'anar a mirar o si no demà o d'això. Jo he parlat amb ell, diu, no pinta gaire bé. Bueno, no ho sé, clar, hem d'esperar, no hi entenem i esperem que no sigui res, i si és algo que sigui el mínim possible, perquè és un jugador molt important.
Volia preguntar per un altre nom propi. Avui teníeu les baixes dels 4 davanters de l'equip. Has fet debut a l'I del Lloret B. Com l'has vist?
Pues molt bé, hòstia. És una... no una grata sorpresa, perquè el diàleg amb Juani sempre hi és, on coincidim els entrenaments, i Juani ja portava setmanes avisant-me que estava per fer el salt. Com dius tu, teníem la baixa de 4 davanters centres, cosa molt i molt difícil que passi, i mira, ens ha succeït, i en principi no són baixes d'una setmana, sinó que algunes ja ve de moltes setmanes, i bueno, cap dubte en el confiar en una persona del filial que ho està fent bé i que s'ho ha guanyat amb mèrits propis. Ell ha estat molt bé, ens ha portat una cosa que ens faltava, sobretot amb Bader i Ricky, són jugadors de més del peu, ell ens ha donat més desmarcatges a l'espai, és molt incisiu, pressiona, treballa, els defenses tenen una bona papeleta, Mali té bon cos, és ràpid, no, molt bé i molt content per ell.
Pròxim partit, Tona, com les feres?
Pues suposo que igual de complicat que aquest o més. La segona volta, mira, ho hem parlat avui al vestuari, hem quedat un pèl abans i bueno, hem analitzat la primera volta, no ha estat dolenta, però hem d'intentar ser més ambiciosos. Ho vaig dir en la mitja volta, que volia un Lloret que s'il·lusionés, no per fer res de classificació, sinó per intentar competir cada setmana i intentar guanyar cada setmana. Tona té gent amb noms, té gent amb experiència, és un bon equip, anem allà, sembla que és diumenge al dematí. Bueno, hi ha condicionants que potser no estem acostumats, intentarem treballar la setmana, però com tots els partits de la categoria, és que es veuen molt pocs partits que siguin fàcils, que el resultat sigui avoltat i sembli fàcil, perquè me'n recordo de casa amb el Tona, guanyem 4-0, però tenen dos contra uns amb 0-0. Te'n marquen un i canvia, i te'n marquen dos i no guanyes. Vull dir, bueno, hem d'estar atents.
Albert, enhorabona, gràcies.
Merci.
Doncs la pròxima jornada, el Lloret que jugarà al camp d'Altona serà diumenge a 12:15 del migdia. I parlem ara d'hoquei patins, perquè l'hoquei lliga ha arribat a la seva jornada 16, és a dir, la primera també de la segona volta, amb una derrota del Club Hoquei Lloret 3-4, 4-3, a la pista del Calafell. La resta de la jornada, hem de dir que es disputa demà dimarts i que el pròxim partit per al Lloret serà contra el Vic. El Lloret ara mateix desè amb 15 punts, 3 de distància de la zona de descens que ara mateix marca el Sant Cugat, però, insistim, s'ha de completar tota la resta de la jornada, que per competició europea no es va poder jugar, i demà sabrem a quina distància acaba el Lloret de respecte de la zona de descens al finalitzar aquesta jornada 16. També en hoquei, avui volíem parlar amb Xavi Soler, perquè fa uns mesos que va posar el punt final a la seva etapa a França, on hi va estar un any i mig, ara mateix jugant al Tordera, la primera divisió. I bé, el saludem, el tenim al telèfon. Xavi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Has tornat de la teva experiència a França. En primer lloc, et preguntem per què has decidit tornar ara jugant al Tordera.
Mira, vaig passar un any molt bo i aquest any vaig tornar, bueno, vaig dir, tornem a repetir l'experiència, però les coses no em van anar com el primer any i vaig decidir, per raons personals i esportives, doncs, tornar a casa.
Hi va haver possibilitat de tornar al Lloret abans que de tornar al Tordera?
Bueno, vaig parlar amb el Manel, que és amb el coordinador, i sincerament, bueno, la plantilla del primer equip de Lloret ja estava tancada, i llavors em va sortir l'oportunitat d'anar a jugar a Tordera, i vaig dir que sí, que apostava per anar a jugar aquest any a Tordera.
Parlem d'aquesta experiència a França, Xavi. Ens deies que el primer any, molt positiva.
Sí, el primer any molt positiva, les coses van sortir com, bueno, ens van plantejar uns objectius a principis de temporada i els vam assolir tots, i jo crec que amb molt bona nota, i això pues, crec que vaig fer grans amics en allà, m'enduc gent, bueno, amics francesos, tant com dins com de fora del club, i una experiència molt maca.
I quins han estat els factors o els motius perquè la segona part d'aquesta experiència no hagi estat tan bona?
Mira, primer de tot, ja vaig arribar allà i com que tenia l'experiència de tota la meva família, amics, bueno, totes les persones que estimo, i després, com a tema esportiu, doncs no em trobava en una bona situació, i va ser un cúmul de coses que van explotar, i vaig dir, doncs, per estar-ho passant a 1.000 quilòmetres de casa, prefereixo estar als meus.
I ara content al Tordera, no? Com va la temporada?
Bueno, no ens agrada molt on estem. Tenim la sort que només en baixa un aquest any de Nacional Espanyola. I a veure si aquest és una mica la dinàmica i comencem a guanyar i a sortir de la taula baixa de la classificació.
Has estat a França, ara estàs al Tordera, però recordem que la gran part de la teva trajectòria esportiva en el món de l'hoquei ha estat en el Lloret.
Sí, sí, bueno, vaig començar a patinar a Lloret i vaig fer totes les categories possibles en el Lloret fins fa 3 anys que vaig marxar per anar a jugar a França, i ara aquest any a Tordera.
I una última pregunta, Xavi. Com veus precisament el teu ex-equip, el Lloret, aquesta temporada?
Bueno, la veritat és que les coses els estan sortint molt bé. Al principi de temporada temporada tothom deia ostres el Lloret, però sempre tirant endavant, un equip molt difícil de guanyar i que, bueno, estan fent les coses superbé i espero que segueixin així i puguin fer l'objectiu principal, que m'imagino que deu ser el de cada any, que salva la categoria, i si poden anar més amunt, doncs endavant.
Doncs Xavi, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta experiència i que remunteu el vol, que acabeu fent una bona segona volta amb el Tordera.
Vale, moltes gràcies.
I quan queda menys d'un minut per arribar a 2:15 del matí, recordem que en atletisme Jonathan Romeo va acabar en la 21a posició del Cross Internacional d'Itàlica a Sevilla. El de Lloret La Selva va arribar a la meta amb una marca de 30 minuts i 3 segons. Era una cita que enguany arribava a la 37a edició. I Àngel Mollera va ser el 6è millor corredor de la cursa Moritz de Sant Antoni. L'atleta també del Lloret La Selva va fer un parèntesi en el duatló per afrontar aquesta cursa de 10 quilòmetres i, tot i les condicions meteorològiques adverses, el lloretenc va acabar 6è amb un temps de 32 minuts i 19 segons. Escoltem les valoracions de l'atleta Àngel Mollera.
Estic content. Era un dia també plujós, però bueno, era per tothom, era un dia difícil per tots els corredors que hem fet avui la cursa Moritz a Sant Antoni, i nosaltres estem a l'alçada dels entrenaments, no estem entrenant específicament per una cursa de 10 quilòmetres, ens estem centrant més al duatló i sobretot ens estem centrant més a que el cos, doncs, es fiqui tot allò, que estigui bé, que estigui fresc, sobretot pels objectius que tenim a curt termini, doncs, a l'abril, el Campionat d'Espanya de duatló, i a llarg termini, que és el més important, els 3.000 metres d'obstacles, no? que bueno, culminaria amb el Mundial de Qatar, que és l'objectiu principal. Esperem, doncs, a la setmana que ve també a la cursa de 10 quilòmetres de Vilafranca poder fer podi i millorar temps, que si fa un temps millor que el d'avui, segurament ho aconseguirem, sobretot baixar aquests 31 minuts i 15 segons, no? I bé, content.
Doncs insistim, Àngel Mollera, 6è a la cursa Moritz de Sant Antoni.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu. La tertúlia del Lloret Esportiu.
9:31 minuts del matí, obrim, recuperem l'espai de tertúlia, ens continua acompanyant en Pep Cardona, també s'uneixen l'Antonio Pérez, delegat del Club de Futbol Lloret. Antonio, bon dia.
Bon dia.
I també l'Àlex Bertran, preparador físic del primer equip de la mateixa entitat, del Club de Futbol Lloret. Àlex, molt bon dia.
Bon dia.
Vingut de fer una sessió d'entrenament
personal, eh? Sí.
Perfecte. Vam fer una tertúlia fa 2 anys de l'esport de base, de la influència dels pares. Vam fer l'any passat també una tertúlia dedicada a l'esport de base en temes d'organització, en temes econòmics, com afectava això al món de l'esport de base. Aquesta setmana, aquest dissabte, va debutar amb el primer equip del Club de Futbol Lloret a l'Iturai. Parlàvem abans amb en Pep Cardona de la importància de l'equip de la tercera catalana. També va ser titular Fili, un jugador que aquesta temporada és la seva primera en edat amateur. Massa va començar a tenir ja minuts. També participació de Josep Belis. Àlex, tu que estàs dins i que fa relativament poc que vas acabar en el món del futbol, com veus tu ara mateix l'arribada d'aquests jugadors tan joves? Tenen paciència?
Bueno, jo penso que el més important és que tinguin clar que en aquesta vida res és fàcil, i amb el futbol igual. És a dir, això de que vens de tenir minuts amb un juvenil i de cop i volta aniràs amb un primer equip i tot serà un camí de roses, no ho baixis. Sí que hi ha jugadors joves que s'acaben fent ràpidament una titularitat, però això és anormal. Lo normal és que jugadors amb més experiència i més bregats juguin i no juguin ells. Això vol dir que és innegociable que ells sempre entrenin a tope, sí? I que quan surtin a jugar ho intentin fer el millor que puguin. Poden enganxar un moment de sort, poden enganxar una ratxa guanyadora de l'equip, un bon estat de forma, un bon estat d'ànim, que al futbol moltes vegades són estats d'ànim, i es poden fer la titularitat, però sol costar. Aleshores, s'ha de tenir paciència, però és innegociable que sempre en els entrenaments aquests nanos han d'anar al 150%. Això és així.
Ara aprofundirem en casos, però Pep, Antonio, com veieu en línies generals aquest aspecte? Antonio, tu que has passat con muchos jugadores jóvenes que llegan al primer equipo, ¿cómo los ves?
Bueno, yo creo que ahora mismo, en estos momentos, creo que yo lo veo muy bien porque tenemos la suerte de contar con unos entrenadores que no todos son igual. Yo he pasado muchas épocas y hay entrenadores que les gusta a sus jugadores, les gusta formar sus plantillas, les gusta tener los jugadores que ellos creen convenientes. Y bueno, y ahora llevamos unos años desde Urdiales para aquí, que se está trabajando en este caso muy bien con los jugadores de casa, están teniendo sus oportunidades. Y bueno, y claro, es complicado porque hay jugadores que yo que estoy todos los días allí en entreno, pues los ves que trabajan y luego no juegan. Y luego yo siempre trato lo mismo, de animarlo, de decirle que no es tan fácil como dice el Alex, que tienen que trabajar, que hay jugadores con más experiencia. Y bueno, y que tengan paciencia, que ya les llegará. Teniendo estos entrenadores que tenemos de la era de Edu Diales para aquí, que apuestan mucho por la gente de la casa, creo que yo para mí es esencial, porque hay plantillas que las hacen los entrenadores y luego cuando el entrenador no va bien y se marcha, la plantilla que ya queda, que viene otro entrenador y a lo mejor no le va bien tampoco. Yo creo que la filosofía del club es tener una plantilla y ponerla a disposición de esos entrenadores, que yo creo que ahora tenemos unos entrenadores que apuestan mucho por la gente joven y que les gusta tener gente joven, y yo creo que eso es muy importante porque le da mucha salida a los jugadores de aquí y que tengan ilusión. Ya, como digo, el Ale es difícil porque los entrenamientos son duros, es un año entrenando, a lo mejor luego no juegan los minutos que ellos creen convenientes, y sí que es verdad que algunos pues no llegan, pero yo creo que la forma de trabajar así, yo creo que va muy bien. Ahora mismo también hay una base de juveniles, no sé si 2, 3, 4, 5, no sé los que habrá, pero que tienen, se les ve que pueden llegar. Y con la economía del club como está y no se puede tener una plantilla de fuera, porque ya vuelvo a repetir que los entrenadores, todos les gusta tener jugadores de los mejores, pero claro, los mejores cuestan dinero y esto yo creo que por ahí pues se va muy bien.
Parlàvem l'altre dia precisament amb tu, Pep, un cas únic en els últims anys, el de l'Adrián Expósito, que podia passar del juvenil al primer equip perfectament i no es notava aquesta inactivitat amb equips amateurs.
Sí, no, precisament parlàvem d'aquest mateix jugador, però són excepcions com parlem, no? Jo crec que amb això de pujar els primers equips, la base principal és que, per exemple, les categories inferiors, el que estàvem parlant abans, no?, de que estiguin el més amunt possible. No és el mateix jugar a segona catalana, bueno, a segona divisió de juvenils, que a primera divisió o a preferent. Què vol dir això? A preferent, per exemple, hi ha un nivell molt alt i és un pas molt més fàcil, no vol dir que puguin jugar. Però després també ve el pas, que és el que dic jo, per jugar, necessiten jugar aquests nanos. Per això teníem el tercera catalana, que era un el van muntar perquè es poguessin anar desfogant. El que comentava l'Àlex, han de treballar, però clar, els entrenadors d'avui en dia volen, els de primera catalana, equips de primera catalana, van anar per resultat. Tenim la sort que tenim a Lloret, hem tingut a l'Edu Urdiales, ara tenim a l'Albert Vallosera, són dos entrenadors valents, que si han de posar nanos joves confia molt en ells, però clar, aquests nanos no posen, tampoc són inconscients aquests entrenadors, posen nanos que crec que realment poden rendir i poden jugar, i és això, o sigui, la base és, per mi, categories inferiors està a dalt, que és molt més fàcil perquè la competència, o sigui, el competir entre ells amb nanos bons els fan més bons jugadors, i el salt no és tan gran. A la primera catalana, estem parlant de la primera catalana, eh? Una cosa és que estiguéssim a tercera catalana, o quarta, o a segona, és diferent. Però la primera catalana té un nivell alt, i no tothom, la gent es pensa que tothom sí, però no. Costa molt i és difícil.
I en aquest cas, per exemple, aviam, Albert Vallosera, ell vol obtenir resultats per seguir en el Lloret o per aspirar a algun equip més elevat l'any que ve. No se la jugarà amb jugadors joves directament, no? Sí, tu pots ser valent,
però ell hi creu, això és el que està en una banqueta, ja hi creu i ja es veuen, i els nanos, al final, quan un entrenador li dona confiança, també ho donen tot, vull dir, tampoc ell posa a qualsevol. Hi ha nanos que tenen el nivell, i els que estan, el cas d'en Fili ha passat també a jugar a tercera catalana, el cas de Líbia és el segon any, ha estat l'any passat a tercera catalana, s'ha anat foguejant. El cas de l'Adri és diferent. A l'Adri ja a juvenil se li veia primer amb un cos d'atleta espectacular, un nivell tècnic molt bo, i era un nano que es veia que es podia anar fent, no ser titular, però podia estar ja a la plantilla i podia anar entrant, i entraria, i és que es veia de carrer, perquè és un molt bon jugador. Els altres han d'anar, doncs, els que han de venir i els que estan, també han d'anar dia a dia, com diu l'Àlex, entrenant a tope, i tenen una desavantatge amb el veterano. El veterano ja... qui diu veterano, quan ja porta un jugador de 5 o 6 anys, i està allà, el míster el coneix, i va entrenant. També ha d'entrenar a tope, però va entrenant. Però aquest juvenil ha d'anar a matar-ho tot, per dir alguna cosa, no?
Com a veterà, quan jugaves... algun cas, sense dir noms, d'algun jugador que vingués amb moltes ganes, de categories altes, que veia que no jugava,
sí.
S'ha acabat frustrant i que potser s'ha acabat perdent pel camí.
Algun jugador jove o veterà?
Jove.
Jove, sí.
Els que començaven.
Sí, està clar. Bueno, és que aquí hi ha una cosa, que és que hi ha molts nanos d'aquests que entrenen a un nivell alt i juguen a un nivell baix. Clar, el tema és la competició. Llavors, el veterà, si algú té bo, és que en situacions complicades i d'estrès i tal, ho controla més o menys força bé, perquè ja al llarg de la seva vida esportiva ha tingut situacions d'aquestes característiques, no? De partits trebats, de partits amb nervis fins al final, llavors, diguéssim que mentalment està més preparat per a aquestes situacions. I, en canvi, el jugador jove, doncs diguéssim que li tremolen més les cames. A part, el jugador jove, imagina't que juga poc i que quan surt els últims minuts. I a vegades, els últims minuts d'aquests partits, els partits estan molt trencats. I, clar, jo, per exemple, ja quan estic fent l'escalfament, ja vaig parlant amb ells i els hi vaig intentant menjar l'orella, dient-los el que és molt possible que passi quan surtin. Vull dir, quan estirem, vaig parlar amb ell i els vaig dir, bueno, sortiràs, t'hauràs de posar a tope, hauràs de decidir ràpid, tothom et cridarà, tranquil, mira, intenta fer això i l'altre, ja, que visualitzin el que hi ha, perquè de cop i volta l'entrenador et diu, canvi, i passes d'estar tranquil·lament escalfant a fer 6 sprints seguits en els últims minuts. Clar, no és fàcil gestionar això, No ho és, jo també els entenc, els nanos joves, però per això et dic que...
També has sigut jove, tu, no?
Sí, també he sigut jove. Però vull dir que han d'entrenar a tope i que tot i entrenant a tope no vol dir que després obtinguis uns resultats. Això no va així. Però és, la condició indispensable és entrenar a tope.
És que en el primer equip, per exemple, del Lloret, hem tingut molts casos de jugadors. Pol Gómez venia de jugar a categories molt altes, Divisió d'Honor, Lliga Nacional, en juvenils, i mirem-lo on està. Sí, però sí, també sí. Hem tingut altres casos, insisteixo, no direm noms, que després han arribat al primer equip i s'han quedat estancats.
Bueno,
perquè han tingut paciència.
Bueno, yo creo que los jugadores que vienen a Lloret o los que han estado en Lloret, ha habido de todo, porque también había jugadores que están ahora jugando en categorías mucho más superiores.
Gianni Casano.
Como Gianni Casano, como el Agi, como...
Nuja.
Es decir... que el que promete, por Gómez este mismo, el que promete, pues también tiene aspiraciones de poder... Y tampoco le ponen ninguna traba a la hora de quererse marchar a otro sitio. Al contrario, pues, si triunfa en otro sitio, mejor, ¿no?
Qualsevol d'aquests jugadors que hem comentat el seu nom, per això entrenaven el 200%, eh?
Aquests nanos que
estem dient ara, tots els que hem dit, entrenaven el 200%.
I Gianni, a l'ombra d'un gran porter com Jaume Prado, que també és comparat amb un porter.
Para mí, de tots els jugadors que han salido que estan ahora en otro sitio, el jugador que yo he visto que se rompa más la cara y con más ilusión tenía por llegar arriba era Nuja. Sí. Nuja, para mí el Nuja era un... Yo qué sé, bueno, era, y serás, ¿no? Donde esté. Un chaval que aquello es que quizás por la necesidad de casa que tenía y todas estas cosas, pues era un jugador que aquello que era irrompible. Ese chaval se veía que tenía que llegar a algún sitio porque luego, pues, bueno, unos tienen más suerte, otros tienen menos, ¿no? Pero que aquí los jugadores que vienen no porque ahora esté Lara, yo creo que habrá pocos equipos en Primera Catalana que trabajen los técnicos como lo hacen aquí. Bueno, yo no estoy en otro entrenamiento, pero he visto lo que hay para atrás, y ahora pues se trabaja a un nivel muy muy grande en todo, en técnica, en todo. Luego pues sí, que le ponen los muñecos allí en la pizarra y uno lo entiende y otro no lo entiende. Eso ya va en la cabeza de cada uno, ¿no? Y algunos le dicen las cosas dos veces y no se enteran, y otros con media ya saben lo que tienen que hacer. Pero yo creo que sí, que también, yo, porque ahora te aquí, Lale, tan implicado, lo entreno, la ley ya se compró un reloj este año que ya le funciona bien, ¿eh? y le toca cada vez que tiene que venir, es verdad, hombre.
¿Siete alarmas?
Sí, bueno, ahora tiene un reloj que como se quedó dormido un día ya no se despierta, ya verás.
Siete alarmas.
Bueno, es verdad que no fallan los entrenos, los entrenadores, un chaval que no habiendo estado en Llorés parece que ya está poquito la vida. Y bueno, pues todo esto es de agradecer para los que estamos ahí, gente del club. Yo creo que soy gente del club, yo no soy de Llagostera ni de Palamós, y trabajas con ellos a gusto y contento, ¿no? Luego está, bueno, cada uno tiene su idea y sus cosas, pero yo veo que sí, que el Vallecera no le tiembla el pulso a la hora de poner a un chaval que haya salido del juvenil o haya esté entrenando bien y cuando tiene que ponerlo. Lo que pasa es que, claro, ahora, pues, estos días en este partido han entrado más. ¿Por qué? Porque, claro, pues también hay muchas bajas muy importantes. Y, sin embargo, pues el equipo, ahí estamos, ¿no? Peleando con los gente que juegan fichajes de todo Gerona. Y ahí estamos peleando con ellos. Yo creo que la dinámica es buena y, bueno, voy a seguir así hasta a ver si este año no llegamos a terminar la Liga descendido como el año pasado.
Esperem que no. I en el futbol base, Pep, ja... No sé si detectes, hi ha il·lusió, no sé, en juvenils, en cadet, en infantils, en dir, ostres, a mi m'agradaria arribar al primer equip del Lloret. Hi ha il·lusió o s'està perdent això?
Jo crec que il·lusió sempre n'hi ha. El que passa que jo visualitzo el d'ara, jo sé que és recular molt, però l'època estava jo, el Lloret estava a tercera divisió, quan jo era jugador de futbol base, i tots tenim una il·lusió brutal i de pujar al primer equip, i era molt difícil. Llavors era molt i molt difícil, perquè hi havia la majoria de... Primer hi venien entrenadors de fora, es cobraven molts de cèntims, i a un entrenador de fora no li vinguis a explicar punyetes d'un nano juvenil. No hi havia... Llavors, a l'època meva, quan vaig acabar de juvenil, es va tornar a formar una mateixa, recordo que no hi era, es va formar, però era molt difícil. I la majoria teníem que, en el meu cas, jo vaig estar 8-10 anys jugant a equips de la província fins que vaig tornar a Malloret, no? Però la il·lusió era aquesta. Ara el que veig, sí però no. O sigui, hi ha els que sí, hi ha els que veus que dormirien en els vestuaris, dormirien, perquè hi ha uns quants juvenils, 2, 3, 4 juvenils que sí, el resto no, els altres dormirien potser... Bueno, deixem-ho aquí. I el que és els cadets i... I els cadets i els infantils i hasta jo ara estic també en un equip de la Vins, que a vegades parlem una mica, jo sóc un historietes que dic jo, no?, de que m'agrada explicar coses d'abans i alguns els veus que sí. O sigui, que jo crec que en totes les etapes hi ha nanos que tenen una il·lusió brutal, el que passa que jo veig que ara és més fàcil. És més fàcil. Primer, que estan molt més ben preparats que a l'època meva, perquè llavors el futbol base era, hi havia, érem 18-20 dos pilotes, hi havia un entrenador que gràcies, jo sempre dic gràcies a aquesta gent, jo vam poder jugar a futbol perquè la meitat no en sabien. No és que no en sapiguessin, no ens formaven, ens venien allà, ens aguantaven allà a fer un escalfament i un partit i allò que era el de cada entreno. Ara hi ha gent preparada i gent amb il·lusió, gent que te forma. És un canvi brutal. Però, bueno, el d'avui sí que hi ha gent, però poca.
Sí, però jo crec que quasi sempre passa igual. Tiene más ilusión el que menos calidad tiene.
Sí, bueno.
Siempre pasa igual. Sí, el que sí. Tiene mucha calidad se cree. Sí. Ya cree que con la calidad que tiene va a poder llegar. Y no es así. Si no te sacrificas, si no entrenas, si no te cuidas, por mucha calidad que tengas, no llega. Y a veces es mejor un jugador de aquellos que va siempre a tope y siempre con ilusión y siempre con ganas, aunque tenga menos calidad.
Sí, pero bueno, estos chavales, Antonio, que es nanos, no tienen tanta calidad, pero lo que dice Alex, la base, al entreno y 100%. Van canviant. Jo a vegades, parlant amb companys, veus un cadet i dius, bof, aquest nano res. I et passa un any i aquest nano et fot un canvi, perquè van canviant. Sí que a edat de cadets no hi ha molta diferència, però bueno, potser més enrere, a l'edat d'infantils, dius, aquest nano res. I va fent canvis, arriben a cadets, arriben a juvenils, i dius, ostres, tu, com era que nano fa 3 anys? Molta il·lusió, poca eficàcia. I segueix la il·lusió i l'eficàcia, vull dir que anem millorant amb tot, tècnica, amb física, amb tot. I dius, i són els que han arribat. Jo tinc un company més jove que jo, no vull dir el nom, però jo recordo que a l'època de cadet era un nano grassonet, era un nano que no li donaven res, i és un nano que ha arribat a jugar a segona B. eh? I sí, sí, i és així, i a vegades s'ha d'esperar, no vol dir que tots ho facin, no? Però a vegades et donen una sorpresa agradable en aquest aspecte.
Bueno. En el teu cas, Àlex, com va ser l'adaptació i si tenies aquesta il·lusió de la que ara parlàvem?
Bueno, jo surto d'adaptació, bueno, del meu passe de juvenil a primer equip, per exemple. Jo jugava amb el Vilobí Divisió d'Honor i jugava amb una categoria, doncs, que anaves a jugar contra Barça, Espanyol, Villarreal, València, Mallorca. Mai més hi he tornat a jugar contra aquests equips. I després vaig anar al Manlleu 2 anys i allà, doncs, vaig ser suplent. El primer any vaig jugar 6 partits i els 2 últims perquè ja havíem assolit la categoria, i el segon sí, em vaig bregar més a tercera divisió, 17 o 18, però no vaig tenir lesions, anava sempre a tope i em vaig curtir molt aquells 2 anys. Et podria dir, no, va ser un infern. No, em vaig curtir molt per el que va venir després. Llavors ja vaig saber, vaig aprendre a no rebre tants cops, saltar millor de cap, perfilar-me millor, ser una miqueta més contundent, i bueno, em va costar. De totes maneres, me'n recordo que em convocaven i em posava nerviós, ja. És a dir, només que em convoquessin, i si em feien escalfar, em posava a tope, de veritat, eh? I jo tenia aquesta il·lusió i sempre la vaig tenir, inclús 4 entrenos, jo vaig estar lesionat una temporada, anava sol a fer el 5è. Clar, jo no li demano a tothom que actuï d'aquesta manera, però sí que és veritat que sí, bueno, la meva il·lusió era poder jugar a tercera hi vaig passar sense pena ni glòria, però em vaig curtir bastant per després poder jugar a futbol, pues, molt de temps.
La cultura de l'esforç, com, en quin nivell està ara mateix en el futbol base?
La cultura de l'esforç. La cultura de l'esforç és mínima, el que és cultura. El que passa que en els entrenaments, els entrenadors, jo mateix, que no m'agradava córrer, per, jugant a futbol, passa que tenia que córrer, i en els nanos els inculco, no?, que s'ha d'apretar. I a més, com que cultura no n'hi ha, perquè tothom, n'hi ha 4 que li agraden córrer, els d'atletisme i 4 nanos de futbol. Els de més no ens agrada córrer. Això és el generatiu. Ara bé, els entrenadors d'avui en dia no són els, el que deia jo, no són els d'abans, i ja són els que t'apreten i tenen que estar tot el dia a sobre, i a sobre i a sobre, i és l'única manera que fas treballar l'equip, tret de quan passes ja al primer equip, que clar, aquí un entrenador no te pot estar dient, l'Àlex no està dient als tios, tu vinga va, una cosa és que perquè s'hagi perdut un partit i anímicament la gent estigui malament, però vull dir, tu has de fer el que tens que fer. Futbol base has d'estar molt a sobre. Bueno, Moi, tu estàs d'entrenador, suposo que dels 20 que tens n'hi ha 5-6 que no cal dir res, i els altres els has d'anar apretant.
Ah, sí, sí.
És el que és, per mi és això.
Sí, eso, en todos hay jugadores que no son muy, no profesionales, pero muy sacrificados en todo, y bueno, claro, es que ahora, antes iba un equipo de primera catalana o tercera a entrenar y estaba el entrenador y un ayudante si acaso, y hoy en día pues están, hay un cuerpo técnico, como ya he dicho antes, que cada uno con su misión, cada uno con su función. Pues antes llegaban los jugadores al campo, se cambiaban y venga, vamos a Roca Grossa, que vamos a subir ya repetido, a ver si el repetido va bien, ¿no? Y claro, esto se ha terminado. Yo creo que el jugador trabaja casi mucho más con dentro del campo, con un balón en los pies, que irse a correr a la playa o irse a correr por medio del pueblo.
Nosaltres ja partim,
hacía mucho antes,
nosaltres ja partim de la base de que el treball aeròbic, o sigui, el treball mínim, quan comencem a entrenar amb els nostres futbolistes, que ja venen amb un nivell mínim. És a dir, jo no dic que un dia esporàdicament no puguem anar a la platja i fer una sessió a la sorra de la platja Lloret, que és magnífica i segur que caurà d'aquí a final d'temporada, segur, algun dia, i que trenquis la rutina del camp de futbol, i a nivell psicològic també els hi va de meravella. Ara, els futbolistes volen estar dintre del camp i volen la porteria, els adversaris, i que tu com a preparador físic et trenquis una miqueta el coco per plantejar situacions integrades amb el futbol.
Que tinguin aquell punt de motivació, no? També, Àlex?
Correcte. Què passa? Que les càrregues aquí es disgreguen una miqueta. És a dir, hi ha alguns jugadors que poden treballar a tope i alguns jugadors que no. I és difícil controlar-ho. Si fas coses més analítiques o coses més facilones, per dir-ho d'alguna manera, no els agrada tant, però tothom passa pel tubo, diguéssim. Llavors, bueno, intentem integrar-ho tot molt. Sí que és veritat que potser hi ha alguns dies, que potser al llarg de la temporada, parlo de 5 dies, de 4 repartits, no més, que fan testos físics i fan coses més rudimentàries. Però t'assegures que hi hagi una càrrega igualitària per tothom.
Porque antes, ya ves, antes iba ibas a entreno, sacabas 10 balones al campo y con eso había bastante. Y ahora tú necesitas media hora antes, unos tres cuartos de hora, sacando cacharro ahí al campo, tío. Hombre, ¿no?
Hay que pedir una furgoneta al club para sacarlo.
Antes 10 balones y ya está. Sí. Es que yo hace 20 años no recuerdo ni que hubiera los chinos esos que ponéis ahora allí, que no había ni chinos ni japoneses ni nada, tío. Es verdad, 10 balones al campo y ya está, ya entrenado, ¿no, Pep?
Así, sí,
¿no?
Sí, a veces parece una autopista ahora, aquello, Antonio.
Hace dos días me vinieron con dos fichajes nuevos que yo no los conocía y me ponen allí dos fichajes que yo no los conocía. Digo,
dos,
pero,
dos minutos de goma. Sí.
Venga, materia, venga. Claro, pues, yo creo que todo eso promociona y va bien. Todo lo que sea trabajar en el campo y trabajar, y los jugadores físicamente están mucho mejor que antes. Antes no veías tú un lateral pegarse 7 carreras a la banda arriba como ahora. Antes era el lateral,
Bueno, aquí está el cambio del futbol.
Y cuando veía la raya del centro del campo, dije yo, hasta aquí.
Per això.
Hasta aquí.
I en dia són els jugadors més ofensius que tenen, claro, aquí, els laterals.
Tot va canviando.
Les 9 i 54 minuts del matí, 6 minutets per fer un últim apunt. S'ha iniciat la segona volta per al Club de Futbol Lloret, 5è, 28 punts. Quina seria la valoració?
Bueno, yo creo que es positiva. Yo creo que este año lo que nos pasó el año pasado no me viene por la cabeza, primero porque de puntos estamos mejor. Segundo, porque nos sirvió aquello de la lesión. El año pasado fue un desastre. No, a partir de la media vuelta para arriba no dábamos una. Y yo creo que no, que eso también sirve, eso también te sirve para el próximo año. Yo creo que con 28 puntos nos sacas 14 de lo que queda de temporada. Sería para cogernos a todos, incluido Pep, y salir corriendo y no asomar más por el campo de fútbol. Maradona. De verdad, claro, si no haces 14 puntos que nos faltan en 16 partidos de liga, pues sería un desastre. Pienso que no lleguemos ahí y que, bueno, que es. Y a mí me gustaría que faltando 5 o 6 jornadas estuviéramos salvados. ¿Sabes por qué? Por toda esta gente que juega tan pocos minutos, sí. Que pudieran disfrutar un poquito del final de liga.
Sí, la valoració és bona, però sí que és veritat que ara amb els propers 6, 7, 8 partits que venen, aquest final de gener i tot el febrer i principis de març, si fem la feina ben feta, tindrem un final de liga plàcid que pot fer inclús que fem una molt bona temporada. I que fem una molt bona temporada i que puguis donar minuts a la gent que no en té tants, i ja els comences a veure de cares a la següent temporada.
Claro.
I et comences a moure de cares a la següent temporada. No t'esperes a juny, sinó tens tot el maig per anar retocant dintre de la mateixa base de l'equip. Saps? Ja pots mirar de cares a l'any següent.
Sí, no, perquè tots els jugadors més joves com Bofili, Beli, Massa, tot això. Yo a mí pasa el otro día me sorprendió porque el chaval ha jugado muy poquito este año, quizás sea el que menos ha jugado. Oye, y salió ahí en un momento que hacía falta y dio la cara.
Aquest és un dels que dèiem abans, amb nanos amb il·lusió i
la cara,
que s'ha format
ya. Y un chaval que no se retrinde de entrenar, yo no sé, tampoco valoro los entrenos.
Entrena muy bien, para
valorar los entrenos, pero yo veo que el chaval no falla nunca. Y para esta gente sería, a mí me ilusionaría que faltando 5 o 6 partidos, diga, va, venga, ahora este que ha jugado toda la liga, porque se sienta aquí a mi lado y ya está. Y
pensa, hem de pensar que l'altre dia vam guanyar i no tens a Rubén, en Peque, en Marc Vilà, que possiblement siguin
de los dos mejores delanteros que hay en la categoría,
dels millors delanters que hi ha a la categoria, que juguen al Club de Futbol Lloret, i llavors tens a l'Adri lesionat i
en Narcís Pobre, que
d'allò, però que són molt bons delanters, que els tenim nosaltres i vam guanyar sense aquesta gent.
Jo dic també com a l'Àlex, bueno, Antonio, la valoració és boníssima, estem en una valoració, el que passa que la categoria és difícil,
sí.
I a la que tens 2 o 3 ensopegades, baixes 5 o 6 puestos, i depèn on estàs es nota molt i es de baix apreten, si fem ara uns partits bons amb victòries, la final de temporada ja serà bona. Si no, doncs, bueno, com cada any ens costa una mica, doncs, com a tots, podem estar brindant amb xampany perquè estem a dalt de tot, o podem estar pues, patint com pot passar perquè és la categoria.
Imagina't com està la categoria, que nosotros hemos tenido un pequeño bache y no hemos bajado del quinto puesto. ¿Qué quiere decir? Porque los resultados se reparten mucho. Nosotros fuimos a la Argentona, que yo dije, este equipo no llega a la media vuelta, que ya ha descendido, y sin embargo ahí está. Es verdad, la Argentona, la Guinoeta, son equipos Bueno, yo creo que este año hay ya un par de ellos casi sentenciados, pero vamos a dejarlo, darle un poco más de vidilla.
Sí, bueno, pero ahí bajan cuatro y el cinque pichó. Bueno, sí, se está...
Sí, no, no, esto está claro. Pero él, la meta es 42 puntos. Yo siempre decía 44, pero ahora ya he rebajado dos más.
¿Qué os va a semblar, Ali, l'altre dia?
Una grata sorpresa. Sí, no? L'Òscar i el Ballo el coneixem més que jo. Jo la veritat és que conec a nanos del B, però no tant amb ell, i ens va revolucionar el partit. No hauria de dir, però l'Òscar ho va veure clar a la mitja part. Sí, a vegades que encertem, a vegades que fallem, però l'Òscar li va dir al míster. Jo el posaria, jo el veig, el
jo,
veig.
Jo, per mi part, lo tenia mucho más claro, porque yo lo tenía puesto de titular.
Au. Jo sí, jo l'havia vist en el B, jo l'havia vist jugant al B.
Jo també, por eso...
I, a veure, si més no, és una categoria diferent, és tercera catalana, primera catalana, però ell, nano, té una actitud molt positiva en totes les jugades, va totes, és un nano noble, fort, i té gol. I ens va donar un canvi de revolució dalt que va...
Jo no l'havia vist molt tonxo, jo l'havia el dia del Tordera aquí en casa con el B.
Sí, jo els he seguit força i bé.
Ja va, digo, hòstia, on ha salido este? Este... Igual ahora lo lleva al primer equipo y se va a saltar cuatro partidos y no la rasca, porque suele pasar eso, que el jugador cuando debuta siempre parece más.
Pero bueno,
Antonio, tiene lo que tiene
la actitud, era muy buena,
tiene un delantero,
tiene muy buena actitud,
claro, tiene un delantero que es rápido, que lo va a todas, que va a apretarle al portero, que el portero, pues claro, pues esto es la actitud de un delantero centro y de un chaval que está empezando.
30 segons per arribar a les 10 del matí. Moltíssimes gràcies, Pep, Antonio, Àlex, per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Tornem dilluns amb més Lloret Esportiu. Feliç setmana. Gràcies, com sempre.